Steps back, crossover, fires away.
Wow! Another three from Curry.
Gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James!
Es uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular de bien.
Què tal, com esteu? Benvinguts, això és 305, això és el programa número 32 de la cinquena temporada, com us vam prometre aquest passat diumenge, fent un especial draft de l'NBA, aquest draft 2017, que tindrà lloc la matinada de dijous a divendres a les 2 de la matinada, i que per tant, des d'aquí, des de 305, volem fer una mena de guia, una mena de prèvia, el que ha de ser la gran nit de les futures estrelles de la millor lliga del món. Aitor Fuster, què tal, com estàs?
Molt bé, i preparat per explicar-vos una mica que serà un dels drafts segurament més esperats dels últims anys, que també s'ha de dir que cada any diem el mateix, però sembla que per fi aquest any grans estrelles en les primeres posicions, fins a 10 estrelles diuen que poden aparèixer en aquest draft, i amb molt i molt moviment de mercat.
Ja veureu l'estructura més o menys del programa d'avui, que tractarà doncs, de parlar dels equips que tenen aquestes primeres posicions i també de les millors oportunitats que tenen de triar bones estrelles i futures estrelles en aquest draft. Som-hi, va, comencem! Som-hi, ens posem en marxa. Us recordem també que en el programa d'avui comptarem amb la nostra opinió, ja l'anireu escoltant, del Raül Bruguera, el nostre expert en NCAA, i també la de l'Arnau Molins. Arnau, què tal, com estàs?
Bones, doncs bé. Jo com a expert de NCAA no soc massa, ja els qui escolteu el programa ja sabeu que normalment parlem d'aquest tema, estic una miqueta peix, però intentaré fer també les meves aportacions, així una miqueta d'humor, del meu, ja... Tot en modo Arnau.
A més, l'Arnau que és expert en la barbol, per tant, no es volia perdre.
Exacte, la barbol...
És l'expert número 1 en la barbol,
Les meves pròpies, sí.
Bé, jo crec que el primer que hem de fer, abans del que hem promès ara fa uns instants, que és parlar una mica de cada equip, o aquest ordre dels 10 primers que farem i la millor oportunitat que tenen d'escollir una jove estrella en aquest draft, jo crec que abans hem de parlar de la gran notícia, de la gran bomba d'aquest draft 2017, que no és altra que aquesta decisió dels Celtics de traspassar la seva primera elecció als Philadelphia 76ers, que repetiran, per tant, per segon any consecutiu, després d'escollir a Ben Simmons, i per tant els Sixers tenen el número 1, els Celtics tenen per tant el número 3, i a més es queden en una futura primera ronda que ja veurem si és la de l'any que ve dels Lakers o si bé serà la del 2019, la dels Sixers o la dels Kings, la que millor estigui classificada, la que més a dalt surti al loti d'entrada. Què us sembla aquest traspàs?
A mi em sembla sorprenent, bàsicament perquè hem estat donant bola tota la temporada que els seguidors dels Celtics volien aquesta última posició per Brooklyn per tenir més opcions per aconseguir aquest número 1, i just quan l'aconsegueixen doncs es desfan d'ell. I em sorprèn també perquè Markel Fultz i els Celtics han mostrat doncs una relació, si més no, de relació una mica de carinyo, no? Markel Fultz, em sembla que ho comentava l'altre dia l'Alejandro, no sé si a Twitter, que retuitejava quasi tot el que feien els Celtics de final de temporada, i semblava tot indicar que Fultz acabaria els Celtics. Segurament va sortir els primers dubtes quan es plantejava si podia compartir pista amb Isaiah Thomas, però eren uns dubtes que havien desaparegut en els últims mesos. Tothom estava d'acord que podien compartir doncs 5 titular o per què no sortir des de la banqueta i ajudar a la segona unitat el jugador de Washington, provinent de Washington, de la Universitat de Washington, però sorprenentment hi ha hagut aquest canvi molt bon canvi per Filadèlfia, ja en parlarem des del meu punt de vista, i crec i tinc la sensació que Boston s'emporta menys del que haguéssim esperat tots per aquest número 1.
Deixa'm puntualitzar abans, Arnau, perdona, que avui estem a dimarts gravant aquest programa.
Sí, potser, això passa potser aquesta nit oficialment. Ens trenquen la paradeta.
Correcte, i veiem com està tot plegat, igual tot salta pels aires. Però, de moment, així està la cosa. Això, com diem, ho estem gravant aproximadament unes 48 hores abans, una mica més, del draft. I deia Danny Ainge ahir una declaració sorprenent, sota el meu punt de vista, que és que el jugador que ells volien escollir en primera posició l'escolliran a la tercera.
Sí, tot depèn de què passin aquestes dues primeres posicions, perquè si la gent es torna boja i no escollen ni a Fultz ni segurament a Lonzo Ball, doncs potser aquí Danny Ainge té un problema. Un altre dels motius pels quals Danny Ainge aposta per aquest trade és aquest, em sembla que és 1.400.000 que s'estalvia per temporada a l'aconseguir aquest tercer pic en comptes del primer, i si realment veu una oportunitat en aquesta tercera posició, doncs per Boston segurament és un canvi positiu. I sempre hem destacat que Danny Ainge acostuma a fer bons trades, sense anar més lluny del de Paul Pierce, que encara els està donant doncs rondes de draft per donar i per vendre, que si no recordo malament la propera de Brooklyn també la tenen, que crec que és l'última ja.
Sí, sí, sense proteccions també ni res.
I bé, veurem com evoluciona el tema, i segurament un altre dels grans motius és que després dels workouts de Fultz, doncs, amb Boston, doncs potser no els va acabar de convèncer i potser no veien aquest jugador que tothom destacava que havia de ser la gran estrella i aquest número 1 sense cap tipus de dubtes, que és el jugador que és Markel Fultz. No sé si han vist algun dubte en el seu joc o que en algun dels seus altres workouts han vist el potencial d'algun altre jugador, com ja parlarem més endavant, en aquesta tercera posició.
Arnau?
Jo la meva opinió és que és un moviment bo per Boston. Boston sap que Fultz segurament hagués tingut problemes amb Isaiah Thomas. Sí que és veritat que Fultz és un jugador més futur perquè Isaiah Thomas té ja la seva edat, però jo crec que és un moviment molt bo perquè treus un jugador prou bo perquè és el número 3, tampoc és que et canvies per el número 10. O si canvies pel número 3, que en principi també serà un bon jugador, com tot apunta, i a sobre en treus un altre per l'any que ve, o si no surt per l'any que ve, ja en parlarem, pel següent. Si treus dos jugadors, treus un jugador més, i com deies tu, Danny Ainge ha dit això, que escolliran el mateix, o sigui que potser ens haguéssim donat una sorpresa, i pel número 1 escollien a Markel Fultz, qui sap.
Sí.
A mi em sembla una molt bona decisió de Boston, i òbviament per Filadèlfia. Per Filadèlfia em sembla la peça que els hi faltava, perquè amb el número 3 segurament haguessin escollit un jugador, un 3-4 dels que van pobladíssims, perquè tenen moltíssims jugadors d'aquestes posicions. En canvi, tot sembla indicar que amb el número 1, bueno, tot sembla indicar segur per les fotos que ha penjat Joel Embiid i altres jugadors, tot sembla indicar que fitxaran a Markel Fultz, i els hi faltava un base, perquè aquest any de la posició que han patit una miqueta, tot i TJ McConnell i Sergio Rodríguez, és de base, no tenien un base top, i amb Markel Fultz el tindran.
Sí, totalment d'acord. El que passa que jo tinc la sensació que m'ha passat una mica com el que em va passar salvant les distàncies, amb el trade de Marcus Cousins a mitjans de temporada, que tinc la sensació que podria haver apretat una mica més a Danny Ainge. Tampoc sé si li interessava, perquè potser no volia jugadors, perquè recordem que Boston és una de les plantilles amb més jugadors i més jugadors productius. Però havia sonat, per exemple, Rashard Holmes, que segurament és un jugador amb projecció a Filadèlfia que pot jugar en aquesta posició interior i que no té lloc a Filadèlfia i podria anar bé, per què no, per sortir des de la banqueta a Boston. I em dona aquesta sensació, no?, que crec que s'ha quedat una mica curt. També m'agradaria saber qui va iniciar és a dir, qui va trucar aquí, si Colangelo a Ainge o Ainge a Colangelo. Seria interessantíssim, perquè segons d'on vingui la trucada canvia molt la perspectiva en què s'analitza el trade, però tinc aquesta sensació, no?, que crec que s'ha quedat una mica curt en les demandes a canvi d'aquest pick 1 tan esperat durant tota la temporada.
Bé, explicava, de fet, Danny Ainge, que des del moment en què van guanyar la lottery no havia parat de rebre trucades al seu telèfon mòbil, però que aquesta era la millor. Deia que, per dir, amb diferència, aquesta era la millor. una anècdota també. El 1980, que és el precedent en el qual s'agafen tots els aficionats dels Celtics, tenien també el número 1, el van traspassar els Warriors per Robert Parish, a canvi també del número 3. I amb el número 3 van escollir a Kevin McHale. I el número 1 dels Warriors no va arribar a ser res important a la Lliga. Per tant, bon precedent històric el que tenen a Boston.
I a més, ara bé, Danny Ainge que el devia viure en primera persona, no? Perquè no sé si en aquella època ja formava part de la plantilla dels Celtics, però com a mínim en McHale va coincidir.
Ara mateix sortirem de dubtes. Però jo crec que el moviment pot semblar un win-win per part de tots dos. En clau, Danny Ainge encara no havia arribat a la Lliga, eh? Arriba l'any següent.
Molt bé, Héctor, gràcies. Bueno, és igual. Com a mínim ho vam parlar amb McHale, segur.
Sí, sí. El tema, jo crec que per Filadèlfia és trobar la peça que necessitaven. Mm-hmm. Per Boston, aquí té moltes lectures. Vosaltres ho heu dit, el primer moviment és que, o la primera interpretació és que si Markel Fultz hagués estat el nou LeBron James, per dir-ho, per posar un nom
sí,
sobre la taula...
O Carl Anthony Towns o Anthony Davis, sense la més...
No el traspassen.
No, no.
Però també té l'altra lectura, la que heu comentat, d'estalviar-se els diners i també monedes de canvi per buscar un traspàs. I ho hem escoltat molt en les últimes hores. Jimmy Butler està sobre la taula de molts equips, dels Cavaliers, dels Timberwolves. Es parla de Paul George, d'aquí el llogarà un any. Sembla que els Cavaliers podrien estar disposats. Gordon Hayward té pinta de ser un dels objectius principals. Sí, sí. Dels Celtics aquest estiu. Per tant, vulguis o no, tenen ara més peces sobre la taula per buscar un possible intercanvi i tenen també una mica més d'espai salarial.
Sí, aquesta és la gran interpretació. També em sembla curiós, i aquí potser és anar-se'n ja una mica a molt futur, que és que s'ha parlat molt de que la gent està pensant a 2-3 anys vist el que han fet els Warriors aquesta temporada i el que s'espera d'aquests Warriors a les properes temporades. Ja comentàvem que era l'inici de segurament una gran dinastia, però és que el que acabes fent és que si un dels teus rivals de la conferència és com és Filadèlfia, si aconsegueix que no se li lesionin els jugadors importants, recordem, Ben Simmons no ha debutat encara i Joel Embiid ha tingut molts i molts problemes els dos primers anys i en aquest últim, que sí que has jugat però ha tingut problemes de lesions, i el mateix Fultz ha tingut problemes de genoll ja al high school, si aquest nucli de Filadèlfia més Saric aconsegueix unir-se i ser un projecte de futur, serà un dels projectes de futur, sens dubte, per lluitar-li l'anell o les posicions de finalista a Boston Celtics. Per tant, és tornar a afegir un altre asset positiu per un possible rival de cara al futur quan els Warriors ja no siguin els Warriors. No sé sí. Si m'explico.
Sí, tot i que el tema dels Sixers jo crec que hem d'anar amb compte, també,
sí, sí.
Perquè comentàveu, Ben Simmons encara no ha debutat, Joel Embiid ha jugat 30 partits, en 3 temporades.
A 10 per temporada està bé.
Il·lusiona molt, és a dir, tots tenim moltes ganes de veure'ls en acció, però no hi ha cap garantia
evidentment,
de salut.
Evidentment.
No sé, Arnau, si volies afegir alguna cosa més?
No, és veritat el que diu l'Aitor, però el tema de Filadèlfia, jo veuríem més que 3 anys vista. O sigui, veig un equip que encara li falta... O sigui, que està aconseguint, doncs, trust the process, com diu Embiid, però jo crec que el procés serà més llarg. Jo crec que de 5 anys en va més, perquè és això, porten molts dubtes els jugadors que ara mateix estan liderant aquest equip.
Els dubtes, bàsicament, venen per les lesions. Vull dir, tothom sabem de la qualitat.
Sí, sí,
de la qualitat. Hi ha un altre gran dubte, que és el nivell de llançament exterior de Ben Simmons en una lliga que cada vegada tira més el 3, el triple, però la qualitat dels jugadors ja hem vist en aquesta temporada d'Embiid, hem vist al final de temporada de Saric, preveiem una molt bona temporada de Markel Fultz, perquè no, amb protagonisme en un equip ja de manera directa, però ens fan dubtar doncs, tots aquests problemes de lesions que han tingut tots els jugadors importants de Filadèlfia.
Jo un comentari més que volia fer, que és que Filadèlfia tindria llavors els dos últims números 1 del draft, perquè l'any passat amb Ben Simmons i aquest any amb Markel Fultz, i una curiositat per mi, cap dels dos va jugar al March Madness. O sigui, a mi
sí, sí.
És una curiositat que també
i potser...
té una miqueta que molt, molt bons jugadors, però incapaços de portar el seu equip a algú més important.
Sí, també s'ha de dir que estaven una mica en un solar, en tots dos equips. És a dir, que s'ha de posar una mica en perspectiva, que és una mica el que sempre parlem, i ara crec que és una bona època parlant del draft, que és en quin ambient acabes caient a l'hora de ser draftejat. Es posen exemples molt clars com el de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard era un jugador que sí, que apuntava maneres a la universitat, que era un jugador que feia una mica de tot, però que té la sort de caure a San Antonio, on des d'allà i experts analistes diuen que hi ha el millor entrenador de tir que existeix a l'NBA, i ha tingut la paciència per poder arribar a estar a un nivell de MVP en un dels millors equips de la Lliga. Per tant, és molt i molt important on caus. Si no, acabes caient en un equip on la gent no es preocupa per tu, o on no hi ha actitud guanyadora, o no hi ha l'staff adequat per poder acabar de desenvolupar les teves qualitats, doncs varia molt la cosa.
Doncs jo crec que l'Arnau ha donat aquí una de les claus, i és que segurament cap d'aquí dels tres presents, i no és per tirar-nos pedres contra el nostre propi terrat, hem vist un partit sencer de Markel Fultz, bàsicament per això, perquè la seva universitat, la Universitat de Washington, doncs no es va classificar pel March Madness, i a diferència de UCLA, Kentucky, Duke, aquí sí que vam poder tenir una millor referència d'aquests jugadors, però de Markel Fultz poc sabem. I per tant li hem demanat al nostre analista, al nostre expert en NCAA, al Raül Bruguera, que ens descrigui qui és Markel Fultz, perquè n'hem sentit molt a parlar en les últimes setmanes, però alguns encara desconeixen el seu joc.
Markel Fultz, que medeix 1,93 m i pesa 88 quilos, és un cas calcat al que vam viure l'any passat amb Ben Simmons, ja que aquesta megaestrella no ha trepitjat el March Madness degut a que el seu equip va finalitzar la temporada regular en penúltima posició, havent guanyat únicament dos partits a la potent Pac-12. Això sí, Fultz ha fet una mitjana de 23,2 punts per partit, 5,9 assistències i 5,7 rebots. És un combo guard que presenta habilitats i un físic elitistes per parts iguals. Posseix un canvi de ritme i direcció frenètics gràcies al seu brutal primer pas. D'increïble creativitat, en gran part per la seva visió de joc, es mostra molt àgil i té un control total del seu cos. Demostra un gran joc de peus i domina les dues mans. El seu ampli ventall de moviments el situen com un jugador difícilment previsible a l'hora d'intentar detenir-ho. Rebenta les defenses amb les seves energètiques penetracions, les quals finalitza amb la vista posada en el cèrcol o sabent on trobar el company millor situat per llançar. No té por de llançar des de la línia de 3 punts, tot i que ha de corregir i fixar la seva mecànica de tir. Exhibeix un gran potencial amb la seva mida i longitud. Això l'ajuda a ser un jugador molt dur, que mostra agressivitat en tots dos costats de la pista, tot i que encara tingui certes mancances d'esforç en el pla defensiu. Malgrat aquest hàndicap, aconsegueix sumar en tots els aspectes, ja que també reboteja, tapona i roba pilotes. Per a completar totes aquestes característiques, presenta un alt nivell de competitivitat i confiança.
Vinga, seguim en aquest especial 305 Draft 2017 de l'NBA, i el que us dèiem al principi, ara és moment d'agafar per ordre les eleccions d'aquest draft, les 10 primeres eleccions d'aquest draft 2017. Com es diu popularment a l'NBA, els Sixers ja estan on the clock, perquè són els propers en escollir. Tindran 5 minuts en el moment en el qual comenci el draft. Però el que volíem fer ara és parlar una mica de la necessitat que tenen els primers equips, perquè clar, en teoria, a no ser que facis un traspàs com el dels Celtics, representa que els equips que trien en primera posició són els que més necessitats estan, i per tant aquí tenen bones oportunitats de trobar grans jugadors. Per tant, dels Sixers poc comentar, perquè ja ho hem repassat ara mateix. Sí, sí. Bàsicament, deies, Aitor, sobretot necessiten un base.
Sí, necessiten un base. Un base que tingui la capacitat de jugar sense pilota, també, perquè recordem que una de les grans virtuts de Ben Simmons és la seva habilitat passadora, i és un jugador que també acapara molta pilota. Per tant, han de saber trobar un base que pugui dirigir, com ha fet aquest any McConnell, que ho ha fet prou bé, però a la vegada que pugui jugar sense pilota. I crec que Markel Fultz és perfecte per ells, perquè si ja parlàvem que potser tenia problemes amb Boston i es destacava que podien compartir pista precisament per aquesta virtut de Fultz, que pot jugar a vegades sense pilota, doncs rodejar de jugadors que puguin anotar i passar en un equip on tens a Simmons i Embiid, doncs ha de ser l'objectiu, i sembla claríssim, bé, no sembla claríssim, ja des de Filadèlfia, des de les xarxes, ja s'han publicat fotos amb aquest possible 4 titular, no? Amb Embiid, Simmons i... ara no em sortirà. I amb Covington, doncs, rodejat de Fultz, i és l'elecció perfecta, i que per molt que hi hagi 5 minutes on the clock, tothom sap que s'emportaran a Fultz.
I a més, jo crec que això ja el que elimina absolutament és la possibilitat que Kyle Lowry acabi vestint, almenys a dia d'avui, la samarreta dels Sixers. Sí, sí. Bé, seria una cosa sorprenent.
Sí, seria una cosa sorprenent perquè tallaries una mica les ales al teu gran projecte de futur.
Número 2. Los Angeles Lakers. Aquí hi ha molt talent. Serem així molt, molt clars, molt talent jove. Però segurament la necessitat que té més tant Luke Walton a dia d'avui seria el joc interior, on només tenen com a projectes de futur a Julio Randle i a Ivica Zubac. Això sí,
perquè amb Mozgov no comptem, no?
No, ja no comptem. De fet, hi ha informacions que intenten ja treure's el salari de sobre de Mozgov, però també és veritat que estem parlant
és jove.
Doncs sembla que porti 50 anys. No, el tema és que estem parlant d'un draft sobretot dominat pels bases i pels jugadors exteriors. No hi ha un pivot dominant, per tant, els Lakers que han d'anar cap a la direcció de joc, no, Aitor?
Sí, i aquí la clara aposta és Lonzo Ball, tot i que estan sonant i hi ha diversos mock draft que el passen en aquesta tercera posició, que ja en parlarem, perquè clar, la tercera ara és dels Celtics. Veurem què passaria si per exemple, escollissin un jugador com Tatum o Josh Jackson, però tot sembla indicar que el jugador d'origen californià, amb el senyor LaVar Ball darrere i els seus billion com és? Big Baller Brand, això no em sortia, Big Baller Brand, doncs sembla que acabarà a Los Angeles, i crec que és perfecte ara mateix que acabi Los Angeles. Per què? Doncs perquè tenim a Magic Johnson una mica de director d'operacions, que pot ser la imatge i un exemple de Lonzo Ball a seguir, jugadors relativament semblants, amb aquesta habilitat brutal a nivell passador i també anotador, per què no? I al costat de D'Angelo Russell, doncs hauran de compartir aquest backcourt a l'equip californià. Veurem fins a quin punt són compatibles o no, que és una de les altres qüestions que han sortit aquest final de temporada, i que fins i tot els Lakers han fet jugar de dos a D'Angelo Randle al final de temporada per veure quin rendiment els hi podia donar.
D'Angelo Randle, no, D'Angelo Russell, sí, que
perdó.
Acabes de barrejar aquí dos jugadors.
No passa res.
Jo veus, aquí tinc el dubte de Lonzo Ball i D'Angelo com es portaran, i jo veig claríssim, estàs a Los Angeles, Hollywood, Channing Tatum.
Channing Tatum. Ara parlarem de Jason Tatum.
Sí, sí. No, jo volia destacar això que ja he comentat, no? Que una vegada han fet els workouts, cada vegada sona més, tot i que no sé si és un bulo o no, que els Lakers no estan tan convençuts d'aquesta segona elecció, per molts motius. Primer, perquè és una posició que relativament la tenen ocupada. Segon, perquè no creuen que sigui el jugador que potser havien vist a la pista. I tercer, perquè és un draft tan potent que jugadors com el mateix Tatum, per exemple, no Channing sinó Jason, Arnau, o Josh Jackson, són jugadors amb molta projecció i que potser ells són més útils amb la plantilla actual que tenen a Los Angeles, que necessiten més un jugador que pugui jugar en aquesta posició de 3-4 que no pas un base. I aquí estem una mica en el de sempre. Què optes, si realment ho veus? Per la necessitat, no? Que seria més optar per un jugador exterior i no per un base, o pel talent, que sembla que el talent en aquest cas seria Lonzo Ball. Aquí hem de veure què acaba escollint l'equip de Luke Walton.
Hi ha un component emocional, recordem, que és que Lonzo Ball és de Chino Hills, que està a San Bernardino, que està a pocs quilòmetres de està tocant amb Los Angeles.
Sí, sí.
Per tant, també aquí hi ha aquest component emocional. Jo crec que una de les imatges més morboses d'aquest draft serà veure què passa si els Lakers passen Lonzo Ball, sobretot centrats en la cara de LaVar Ball.
Sí, sí.
I si LaVar Ball pujarà a donar-li la mà a Adam Silver, si l'escullen al seu fill amb el número 2. Jo... I li posen la gorra, oh, també.
També. Aquí crec que serà... O sigui, una de les imatges de draft. Imaginem que el passen en segona posició. És que el tercer lloc està a Boston. Clar, és que no... Passaríem d'estar, doncs això, durant molts mesos dient que el seu fill vol jugar als Lakers perquè ell és dels Lakers, per aquest tema de proximitat i perquè s'ha criat a Califòrnia, a tenir un pick als Celtics que no sabem què farien en aquest cas. Jo ho tinc molt clar, no agafarien a Lonzo Ball, però bé, també aquí poden passar tantes coses en aquells moments crítics, en aquells 5 minuts crítics del draft, que vet a saber què passa. Però crec que és bastant probable, no sé quin percentatge podríem donar, que Lonzo Ball acabarà a l'equip angelí.
Tercera posició, Boston, un equip que aquesta temporada s'ha vist, s'ha demostrat, que té un problema bastant greu amb el rebot, que té un problema no tan greu, però també preocupant, amb el tir exterior, pendents de possibles trades, com hem comentat abans, i en teoria Danny Ainge ja té l'elecció escollida.
Sí, i a mi de moment no m'ha trucat, és a dir, no la sé. No la sé, tot i que...
Tu, ja per, tu per edat no entres ja al draft, no?
No, per edat no entro al draft. Sí que és veritat que hem dit que és un equip que necessita anotació i rebot. Sí? Llavors aquí podríem tirar per jugadors com Jason Tatum, que el 3 de Duke, que és un bon jugador a nivell anotador, segurament dels més NBA readies que li diuen allà, és a dir, preparats per debutar a la gran escena de la millor lliga del món ja. I aquí l'altre nom que ha sonat molt és Josh Jackson, no? També un forward de Kansas, una mica un perfil més atlètic, més físic, més defensor, per què no? Però crec que és una posició que en aquest cas ja la tenen coberta. És a dir, tenen jugadors, sense anar més lluny, l'elecció de l'últim draft com Jaylen Brown, que juga una mica en aquesta posició i que té una mica aquest perfil també, que li falta aquell llançament de fora, doncs l'ha d'acabar de polir. Doncs crec que aquesta posició la tenen més coberta. Per això crec que si acaben en aquesta tercera posició i les dues primeres eleccions són les que hi creu tothom que seran, és a dir, Fultz i Lonzo Ball, doncs crec que tirarien més per un jugador com Jason Tatum. Perquè, clar, protecció de la cistella... És que no hi ha molta cosa en aquest draft. Potser... ara no em sortirà. Jonathan Isaac, però és un jugador que juga més també en la posició 4-3 i un jugador interior potent, com bé deies a l'inici del programa, no està present en aquest draft.
No hi ha un Towns, no hi ha un Embiid, no hi ha cap jugador així alt, dominant, que ha sortit en els últims anys. Veurem què passa amb Boston. Tot sembla indicar que estan bastant decantats per Josh Jackson. Si més no, segons les últimes informacions, un jugador que algunes pàgines web el comparen amb jugadors físics o amb el talent de Kawhi Leonard o Jimmy Butler.
Per aquí tinc també comparacions amb Andre Iguodala, per exemple, doncs aquest perfil, no, de jugador exterior que porta les dues parts de la cistella, de la pista, perdó, i veurem si és l'elecció final d'uns Celtics que últimament s'estan enfocant molt cap a un perfil similar de jugadors, perquè després tenim aquests jugadors en posició 3-4, tenim a posició 2, tenim jugadors molt semblants, tot i diferents característiques com són Avery Bradley i Marcus Smart. Per tant, un equip que sembla que s'està enfocant cap a jugadors defensius que poden canviar molt en els bloquejos, però doncs que li falta aquest punt d'anotació, que no sé si li donarà l'arribada d'un agent lliure com pot ser Gordon Hayward o el mateix Jimmy Butler o bueno, Paul George. Jo crec que queda descartat declarant directament que el 2018 vol anar als Lakers. Per tant, veurem quins són els moviments. Interessantíssim, si més no, el que farà durant tota la nit Danny Ainge, perquè no és d'estranyar que o abans del draft o durant el draft veiem algun moviment interessant de l'equip de Massachusetts.
Esperem que no ens xafi aquesta prèvia. Número 4, Phoenix Suns, un equip que torna a escollir per molts anys consecutius ja en aquestes primeres eleccions del draft, un equip que s'ha de construir, jo crec que aquí tots coincidirem, al voltant de la figura de Devin Booker, però a partir d'aquí, què poden agafar?
Doncs crec, jo aquí en el nostre guió he posat una mica doncs, que necessiten defensa. Bàsicament són la pitjor defensa la tercera pitjor defensa de la passada temporada i hi ha jugadors molt interessants en posició exterior com són Josh Jackson, del qual ja hem parlat, que aquí evidentment tot depèn del que passi en les tres primeres eleccions, i després d'Aaron Fox, un base que si recordem el partit d'NCAA clau contra UCLA, doncs va guanyar la partida i de forma clara contra Lonzo Ball, el va anul·lar, defensa pressionant tota la pista, i crec que és un jugador que pot complementar-se molt i molt bé amb Devin Booker.
Un Devin Booker, recordem, que a més no és el jugador més ben pagat de la plantilla dels Suns, són dos bases, Eric Bledsoe i Brandon Knight, per tant, aquí si d'escollir d'Aaron Fox, segurament Phoenix hauria de fer un moviment perquè tots tres bases no poden cohabitar i segurament el futur de la plantilla i de la franquícia passaria més per un d'Aaron Fox que no pas per Brand Knight i per Eric Bledsoe, que no han demostrat estar a l'alçada de les circumstàncies, segurament.
No, segurament a part són, per exemple, Eric Bledsoe em sembla un jugador que pot interessar algun equip, és a dir, que pot formar part d'algun equip de líder a segones unitats, com ja va fer els Clippers quan va estar a la sombra de Chris Paul, i per tant, per què no, pot ser una opció de buscar un trade per acabar de donar doncs, protagonisme més al futur i no tant a jugadors veterans, que sí que és veritat que l'estava mirant aquí el salari i són els que cobren més, que tampoc no cobren una barbaritat, perquè el senyor Mozgov cobra més que tots dos, però bé, sí que haurien de fer un moviment per alliberar una mica aquesta posició. L'altra opció ja hem dit, Josh Jackson, que aquí depèn de si l'han escollit o no, que és una mica d'ara en endavant anirem donant noms que potser ja han sortit perquè creiem que o poden caure o poden pujar. Per tant, s'ha de tenir tot en compte del que passa a les rondes anteriors.
Sí, el que diuen també allà el best player available.
Sí, sí.
Al final el millor disponible te l'has de quedar per tu. Uh-huh. Tanquem aquest top 5 amb Sacramento, que és un altre dels equips que està en plena reconstrucció, que necessita absolutament de tot i que, per tant, aquí agafaran el millor jugador que caigui dels 5 primers.
Sí, el millor jugador que caigui i un equip que segurament al final de la temporada de Buddy Hield és prou bo i després tenen un jugador com Willie Calstein que han de ser una mica els pilars, que és una mica trist que els pilars siguin aquests dos jugadors.
Molt trist que aquests dos siguin els teus pilars havent-te venut a Cousins, bueno, intercanviat a Cousins.
Sí, bé, aquí una mica el que deia el Pau, no? Quarta pitjor defensa aquesta temporada per darrere de Phoenix Suns. Segurament el gran objectiu hauria de ser un base per poder donar joc, doncs això, no? Aquest pick and roll amb Willie Calstein o jugar o buscar Buddy Hield amb bloquejos indirectes. També està McLemore, per tant, sembla que la posició que estaria una mica més buida, recordem que ja tenen jugadors interiors, està Kostas Kofus, si no estic equivocat, i el pivot grec que van draftejar la temporada passada, que no me'l feu dir, si us plau, perquè moriré aquí, Papagiannis, o no me'n recordo.
Papagiannis.
Això, Papagiannis, que el senyor Cousins ja va dir a través de Twitter que no li semblava una gran opció, però bé, ja no hi és, o sigui que ara pot dir el que vulgui. I aquí estem una mica en el de sempre, no? Buscar jugadors que puguin aportar tant en atac com en defensa i no sé, aquí el que deies, Pau, el jugador que estigui més és a dir, aquest jugador que encara no hagi estat escollit dintre dels jocs Jacksons d'Aaron Fox, sense anar més lluny. Perquè si posem que el top 3 seria Fultz, Lonzo Ball, Tatum, per exemple, o Jackson, després ens queden doncs això, Jackson o D'Aaron Fox, que seria aquest top 5, que crec que tothom en els seus mock draft té aquests 5 jugadors en aquestes 5 primeres posicions.
Doncs el que hem de fer ara és escoltar si el nostre expert, el Raül Bruguera, també coincideix que, independentment de l'ordre, aquestes primeres eleccions del draft seran per Markel Fultz, Lonzo Ball, D'Aaron Fox, Josh Jackson i Jason Tatum. Ja diem que l'ordre pot canviar, però la majoria de mocs a l'NBA doncs apunten cap a aquests 5 jugadors com el top 5 d'aquest draft. Anem a escoltar el que ens diu també el Raül.
Com a previsió, a les primeres posicions d'aquest draft situaria Markel Fultz com a número 1, seguit del base d'Ucla Lonzo Ball i l'alè de Kansas Josh Jackson. El playmaker dels Wings és una mena de Jason Kidd que podria encaixar perfectament als plans dels Lakers, i l'alè dels Jayhawks el comparen amb Kawhi Leonard i a més va despertar tots els interessos del gran mestre dels despatxos, Danny Ainge, el qual joc, per als Suns de Phoenix, situaria el jugador de Duke, Jason Tatum, un exterior tot terreny amb una potència brutal. I per finalitzar aquesta previsió, i si fos directiu dels Kings de Sacramento, escogiria el menut i elèctric base de Kentucky, De'Aaron Fox. Yeah, man, you know I'm smoking at the beginning of the song, man, like a damn rapper. Oh, man, man, it's crazy being so rich, man, damn. Doncs aquestes eren les prediccions del Raül Bruguera. Després l'escoltarem una vegada més. El que hem de fer també ara és seguir amb aquest ordre. Com diem, hem parlat de les 5 primeres, o els 5 primers equips que triaran en aquest draft. Volem fer també del 6 al 10, començant pels Orlando Magic, que seran qui triarà, l'equip que triarà en aquesta sisena posició. Aitor.
Sí, aquesta sisena posició, Orlando podríem dir que necessita un base, bàsicament, perquè a mi no m'agrada gens de Flip Payton, és una opinió personal, evidentment, i però clar...
A mi no m'agrada el seu cabell, a mi no m'agrada el seu cabell.
No, a mi veus, a mi el cabell no m'acaba de desagradar, però és un jugador, és un equip que crec que té molt completa la posició interior, perquè estem parlant de Vucevic, de Biombos, del mateix Aaron Gordon, que pot jugar al 3 o al 4, que crec que hi ha massa jugadors en aquesta posició i a l'equip, per tant no optaria per un jugador interior. I aquí doncs bé, jo tenia apuntat a Dennis Smith, que és una de les grans incògnites d'aquest draft, jugador de NC State, i és una mica aquest jugador que pot sortir o molt bé, perquè feia temps que sortia i era un dels jugadors, un dels prospects més importants, però que va tenir molts problemes de lesions abans d'arribar a la universitat, o que pot ser un bluff, i aquí te l'has de jugar al cap i a la fi. I podria ser una opció per Orlando, també podria ser una opció Jonathan Isaac en aquesta posició de 3, un 3&D que li diuen a Estats Units, que pot defensar i que pot llançar de fora, però crec que és una posició que tenen una mica més poblada, no? Amb jugadors com Fournier, per exemple, i no sé molt bé cap on tirarà l'equip d'Orlando, però crec que el que més necessitarà mateix seria un point guard que pugui portar les rendes d'aquest equip.
Número 7, Minnesota, un altre equip que sembla carregat de talent, amb Karl-Anthony Towns i Andrew Wiggins, que han de ser els dos pilars de l'equip en el futur, també Zach LaVine, que recordem està lesionat del genoll, veurem com torna. S'ha parlat molt que Ricky Rubio una altra vegada torna a estar en rumors de traspàs, també grata el nom de Jimmy Butler, veurem com acaba tot plegat. Ara bé, tenen l'oportunitat l'equip de Tom Thibodeau d'afegir un nou jugador jove, per on aniran les coses?
La veritat és que tinc molts dubtes, perquè després hi ha un jugador com Malik Monk, que encara no ha sortit en les nostres apostes del draft, que era un dels jugadors que estava a la part alta del draft abans de començar la temporada, que ha baixat una miqueta perquè ha estat un jugador irregular, però que és un anotador espectacular, un jugador que juga en aquesta posició de 2, que segurament el problema que li veig per acabar en un equip com Minnesota és el tema defensiu, que és un jugador baixet que li costa molt defensar a jugadors que no són de la seva posició, per tant aquesta dinàmica defensiva dels equips actuals de canviar els bloquejos doncs, és difícil d'aplicar amb un jugador, o pots tenir desavantatges amb Malik Monk, i aquí segurament m'encaixa més un jugador com Jonathan Isaac, que pot jugar aquest rol de 3, que pot llançar de fora, que pot defensar, que pot jugar a la posició de 4 a Small Ball al costat de Karl-Anthony Towns jugant de 5. Per tant, crec que són jugadors més versàtils per a aquesta posició. També veurem què fa Minnesota, perquè potser acaba traspassant aquesta ronda.
Sí, sí, no seria gens descartable. Número 8, New York Knicks. Amb tot l'enrenou que hi ha hagut en les últimes setmanes, amb tot el que ha passat a l'NBA, jo crec que tothom ha oblidat el que va dir Phil Jackson, que és que Carmelo Anthony no seria jugador dels Knicks la propera temporada. Tenen aquesta 8a elecció, veurem què fan, però sembla que ens haguem oblidat una mica de tot l'enrenou que hi havia hagut al Madison Square Garden.
Sí, és un, jo aquí el guió havia posat buf, em fa mandra, sincerament, els Knicks, perquè han sortit informacions que els workouts d'aquest any anaven enfocats en jugades i posicions del triangle ofensiu, una cosa que ja ha quedat obsoleta i tothom ho diu, i diversos experts ja n'han parlat que ja no és efectiu fer servir aquest triangle ofensiu i que no ha tingut èxit, ja ho hem vist de les passades temporades des que Phil Jackson està als Knicks. I bàsicament el que ha de fer els Knicks és definitivament llançar-se per Porzingis com el seu jugador franquícia, deixar de dubtar, donar-li les rendes d'aquest equip, i després crec interessant doncs afegir una peça anotadora, ja que segurament perdran a Carmelo Anthony en aquesta posició exterior o de 3-4, doncs afegiu una peça que pugui produir sobretot a nivell anotador des de fora, com és el mateix que ja n'hem parlat, Malik Monk, que si queda lliure en aquesta posició doncs podria ser una opció bona pels de Phil Jackson.
Més coses, Dallas Mavericks.
Dallas Mavericks, aquí tornem una mica en el de sempre, point guard. Jo crec que necessiten un base, tot i que sí que és veritat que després del trade de Deron Williams, tant Yogi Farrell com Seth Curry han fet bon final de temporada, tot i que tinc la sensació que no han de ser dos bases titulars d'un equip que vulgui estar a playoff. No ens enganyem. I aquí veurem què acaba caient en aquesta posició. Si, per exemple, Dennis Smith no ha estat escollit abans, doncs pot ser una bona opció per l'equip de Dallas. Després hi ha un jugador francès que jo sincerament no el conec, però que molts mock drafts surten en aquesta posició número 9, que és Fran... A veure si ara li direm Frank, val?
Entilíquina.
Això, Entilíquina, que jugava a l'Estrasburg aquesta temporada, 19 anyets, poca producció ofensiva, però també és veritat que estava jugant ja a nivell professional, que sempre ho hem destacat, que no és el mateix comparar les xifres que pot fer un jugador a universitat versus un jugador que està jugant a nivell professional en una lliga europea, i veurem quina és l'elecció de Rick Carlisle, perquè han de canviar molt les coses i han de mirar el futur, un futur sense dir Nowitzki en pocs anys, perquè ja li queden pocs, a la franquícia de Mark Cuban.
Sí, absolutament. Veurem què fan els Dallas Mavericks, que segurament, doncs, el que comentaves tu, no poden desaprofitar el que podria ser no, l'últim any de Dirk Nowitzki a la Lliga. Recordem que l'Ale Pivot alemany va complir 39 anys, diria que va ser abans d'ahir, ahir o abans d'ahir,
sí.
I per tant estan davant dels últims partits de les Mavericks en aquesta Lliga. I per últim, completa aquest top 10 una altra vegada els Sacramento Kings. Hem parlat de molts jugadors, hem parlat de Markel Fultz, de Lonzo Ball, d'Aaron Fox, de Josh Jackson, de Jason Tatum, de Dennis Smith, de Malik Monk, Jonathan Isaac...
Sí.
I per tant aquí una altra vegada estem en el tema d'abans, veure què escullen els o el que millor quedi segurament d'aquest top 10. Hi ha jugadors que no hem mencionat, Aitor, d'aquests que poden caure del top 10.
Sí, hi ha jugadors com Laurie Marketing, per exemple, jugador d'Arizona...
Com?
Lauri Markkanen. O Mark,
molt bé, ara millor. Lauri Markkanen.
Sí, bé, jo li dic Marketing, que mola més.
Marketing.
Està també Zach Collins.
Sí, està bé.
Zach Collins, el seu company d'universitat. Luke Kennard, que es veu que ha fet uns workouts molt i molt bons allà on ha anat, sobretot a nivell anotador i tirador esquerrà de Duke. Donovan Mitchell de Louisville. Són jugadors que segurament estaran entre el 10 i el 15, però que pot passar que pugin, com va ser el cas, ara no recordo Thon Maker l'any passat en quina posició va ser escollit, però va ser escollit molt més amunt del que la gent s'esperava. Per tant, són jugadors que per què no poden pujar. També jo havia posat aquí l'opció, a part de Best Available, el tema de fer un trade-up. És a dir, Sacramento en aquest draft té la posició número 5, si no estic equivocat, i la 10. Vosaltres veuríeu factible, per exemple, que algú les pogués canviar per una posició de dalt? Si no ho veuen clar. Clar, li queden molt poques posicions de dalt, perquè sembla que Filadèlfia no la canviaria, Los Angeles sembla que tampoc, però... I si Boston diu, mira, escolta, jo prefereixo tenir el 5 i el 10 que tenir el 3. O tenir el 5 i el 10 per després buscar un trade. Clar, aquí... Sacramento crec que pot jugar molt en pujar o baixar de posicions, bàsicament perquè té dues eleccions. Llavors, a partir d'aquí, o no canviar-les les dues, però canviar la desena per una altra ronda o el que sigui, perquè té aquesta doble opció, que si la juga bé ha de ser un dels grans beneficials d'aquest draft, perquè si hem destacat que és un draft on els 10 primers són jugadors de molt i molt nivell, doncs Sacramento hauria de treure un benefici de tenir dues rondes d'un dels millors drafts dels últims anys, digo jo.
Recordem que a partir de les 2 de la matinada s'escolliran aquestes 60 eleccions. Primera ronda estarà Adam Silver, com sempre, anunciant aquestes 30 primeres posicions al comissionat de l'NBA. La segona ronda anirà a càrrec de Mark Tatum, que és un altre Tatum, és el vicepresident en aquest cas.
Molts Tatum.
Molts Tatum, sí. I, clar, són 60 posicions. Ens podem trobar amb sorpreses. El màxim exponent avui dia a l'NBA és Isaiah Thomas, que va ser escollit com a número 60 i avui és líder d'una franquícia. Però també hi ha altres exponents, com vindria a ser el cas de Draymond Green, que va ser segona ronda, no oblidem. I, agafant-nos al precedent més actual, el cas de Malcolm Brogdon, que va ser escollit en segona ronda pels Bucks la passada temporada i que va estar, i està, de fet, encara en unes travesses sobre el rookie de l'any. Recordem que els premis es coneixeran el dia 26. Li hem preguntat també al Raül Bruguera, que és expert, coneix més jugadors que nosaltres d'aquest draft, i que ens expliqui també qui o quins poden ser aquests estils, que se li sol dir també a l'NBA, del draft 2017 de l'NBA.
Hem parlat dels grans favorits que lluitaran per ocupar les primeres places d'aquest draft, però després sempre apareix aquell jugador que, tot i ser escollit en primera ronda, ha viscut apartat dels focus mediàtics i que, sorprenentment, dona un rendiment a l'alçada o superior de tots els jugadors que han acaparat les posicions privilegiades. En aquest apartat tinc 3 debilitats. L'ale pivot de Florida State, Jonathan Isaac, que espero que entri al top 10 i del qual recomano veure tots els seus vídeos. Després, el tirador de Duke, Luke Kennard, i el pivot de Texas, Jarrett Allen. Aquests dos últims dubto que puguin entrar en places de loteria, però espero que algun equip confiï en aquest parell.
Som-hi, recta final d'aquest programa número 32 de la cinquena temporada de 305. Hem fet una miqueta d'anàlisi d'aquest draft i ara sí, anem a deixar que l'Arnau una mica més, que l'hem tingut aquí una mica amagat, perquè ens faci també un safreig d'edició especial draft, perquè també trepitgen fort, comencen trepitjant fort o entren trepitjant fort en aquesta lliga, Arnau.
És que estan a la perfecta, Arnau. Ah, perfecte.
Per liar-la.
Jo soc molt fan dels, molt fan dels rookies, perquè sempre em donen molta vida. Pot dir que aquest any, pues no, aquest any m'ha donat el que no està escrit. I altres anys, doncs, hi havia Jay Hill-Okafor, altres jugadors que la van liant de tant en tant.
Tots a Filadelfia,
però aquest any, tots a Filadelfia, casualment. Però aquest any tot apunta que qui la liarà més serà l'Onzo Ball o el seu pare, la Barbol, però qui ara ha començat sent protagonista, tot i que no crec que ell hagi volgut ser protagonista, és Markel Fultz, que fins fa poc tot apuntava que tindria, signaria amb Nike pel contracte de les sabates i de les sabatilles i tot això, i sembla que a última hora canvia d'opinió.
Ah, sí?
I a pensar... Sí, sí. I tot apunta, o s'ho està pensant, que arribaria a un acord amb Big Baller Brand. Et sona, Aitor?
Sí, sí, em sona molt.
S'ha de dir que el tema de Nike ja ho té signat, eh? Simplement, a moda de conya, ha dit que s'estava plantejant a signar amb Big Baller Brand. L'únic que, clar, després ha pensat donar-li diners a la Barbol i a l'Onzo Ball...
No em convenç.
Però bé, li deien en una conversa al Washington Post, no? li preguntaven sobre aquest acord amb Nike i ell deia que podria haver signat amb Big Baller Brand, que hauria estat curiós, eh? Veure el número del draft amb les sabatilles de l'Onzo Ball, que això ho sabrà l'Aitor, no ha sortit encara, no?
No, em sembla que vam comentar que sortien al novembre, potser, es podia ja demanar per internet, com a mínim quan ho vaig mirar jo, ara ja no sé si estarà tancat el període, però juraria, ara potser m'equivoco, que fins al novembre no s'envien.
Doncs aquí queda l'apunt, Markel Fultz, que jo no sé si era en conya o no, però va dir que l'oferta de Big Baller Brand la tenia per...
Se l'havia pensat i hagués estat curiós el número 1 i 2 amb les mateixes sabatilles i, bueno,
Ziao Chu, recordem.
Excepte el negoci de la Bar, que sembla que, mira, que té molts crítics, però també té algú que sembla que li agrada.
Aquest va a la Bar Dinero, eh?
Sí, deixa'm dir que encara es poden demanar via web. De fet, ara mateix podria fer la compra, però
fes-la,
no la
faré. Fes-la, Pau, que, no que acaben els diners, que acaben els diners.
Ara bé, queden dos dies, i 17 hores per acabar la preventa, que jo crec que coincideix amb el draft.
Sí, sí, sí.
Per tant, abans del draft es poden demanar i es comencen a enviar a partir del 24 de novembre.
Veus? Jo ho tenia tot molt ben ficadet en el meu cap. Sabia que s'acaba el procés de demanda i a la vegada que al novembre doncs s'enviaven aquestes sabatilles caríssimes i que han de ser molt i molt bones perquè si no, malament.
Sí, sí. $495, la més barata, recordem.
Calderilla.
Què més, Arnau?
Doncs, ara un altre tema també relacionat amb Markel Fultz, que aquí sí que ell no ha tingut res a veure, que és que els fans dels Celtics han començat a cremar samarretes de Fultz que s'havien customitzat, perquè encara no està a la venda, òbviament, havien comprat samarretes i havien posat Fultz i el número 1 a darrere, doncs sembla que les estan començant a cremar perquè, òbviament, Fultz no anirà als Celtics.
A més, la curiositat és que la imatge aquesta que va per les xarxes, que s'està movent per les xarxes, és una samarreta de Fultz amb el número 20. I el número 20, l'últim que va portar a Boston, si no m'equivoco, és Ray Allen. No sé si algú més després l'ha portat. Però, clar, és un home al qual tampoc li guarden gaire estima a Boston per haver marxat a Miami a jugar amb LeBron James. I aquest aficionat de Boston que crema samarreta ja tenia el Fultz i el número 20 darrere.
A LeBron James li van cremar samarretes i mira on està ara, eh? Jo no vull dir res.
Sí, sí.
Sí, no.
I el pobre Fultz...
Samarretes perillós.
I el pobre Fultz amb la pilota que ha fet els Celtics i que li estiguin cremant samarretes, pobret.
Sí, sí. Ell no té cap culpa, eh? Tota la culpa del trade la té, bàsicament, Danny Ainge i Colangelo. No. Fultz no té res a veure.
Sí, sí. Què més, Arnau?
Doncs ara tornem amb el meu protagonista preferit, que és la Barbol, que té un nou enemic. Ha sortit un nou enemic, una altra persona que no està massa a favor del que està fent ell, que és ni més ni menys que Karim Abdul-Jabbar.
Sí, enemigo en casa, eh? Com Lonzo Ball acabi els Lakers.
Exacte. Una llegenda dels Lakers que considera que el que està fent el patriarca dels Ball no és correcte, que és perquè és dolent per la universitat, pel bàsquet universitari, perquè considera que els seus fills no han fet res i que tothom els coneix només pel que parla el pare, només pel que diu el pare i per aquestes declaracions que fa, i que ell creu que no té cap sentit que Lonzo Ball, això ja és una opinió més seva perquè això no estic massa d'acord, que diu que no veu que tingui cap sentit que Lonzo Ball es presenti al draft després d'haver jugat només una temporada, que ara mateix és el que fan la gran majoria de jugadors estrelles, o sigui, això que tampoc ho veig massa encertat, però sí que... Exacte. Això sí que el tema de criticar la Bar, doncs, mira, un mes que se suma al carro i no m'estranya perquè és que és polèmic.
I una última, no?, que ens tenies preparades?
L'última de totes. És una notícia que m'ha agradat bastant. No és de l'actualitat, però és una notícia que diu que Curry, Del Curry, va fer un LaVar Ball amb Ricky Rubio. Si aquest titular no sé si ho acabeu d'entendre el tot. Però tot indica que el 2009 Minnesota Timberwolves tenia dues eleccions del draft molt seguides.
El 5 i el 6.
Si no recordo, el 5 i el 6. Doncs què va passar? Si recordeu, aquest any LaVar Ball ha prohibit que Lonzo Ball faci els entrenaments amb els Boston Celtics. O sigui, va prohibir que que practiqués i que pogués entrenar. Doncs va passar exactament el mateix amb Del Curry i Stephen Curry. li van prohibir, va prohibir a Del Curry que Stephen doncs fes l'entrenament a Minnesota. I va haver una trucada a Minnesota, en aquell moment a David Kahn, que era el general manager de Minnesota, doncs li van dir, no pots agafar a Stephen Curry. Del Curry no vol que el seu fill sigui draftejat per Minnesota. Ell explica a David Kahn que ell ja tenia la seva primera elecció en ment, que era Ricky Rubio. Ell deia que s'havia enamorat, s'havia impregnat d'un jove espanyol de 18 anys, que era Ricky Rubio, i que tenia dubtes sobre la segona elecció.
I de Johnny Flynn, no va acabar.
Exacte. Johnny Flynn.
Va acabar escollint Johnny Flynn, i ell diu que de no haver rebut aquesta trucada del Curry, potser hagués escollit a Stephen Curry. I doncs això, doncs, el mateix pot passar amb Lonzo Ball, tot i que ara ja no tindria massa sentit, perquè ara Lonzo Ball perquè no la podria agafar a Filadèlfia. Però és una història curiosa que m'ha fet gràcia quan l'he llegit aquest matí i dic, doncs mira, està relacionat amb aquest any. I Stephen Curry, Minnesota, compartint, us imagineu, compartint pista amb Ricky Rubio, 1-2.
Bueno, no estaria malament. No estaria malament. I amb Carlito.
Estava mirant Johnny Flynn, que se n'ha fet d'ell. L'última... Se li ha perdut la pista. L'últim equip va ser l'Orlandina Bàsquet de la Lega A, italiana.
Pensava que anaves a dir l'Orlandai, l'escola Orlandai, però... Bé, no, és una escola d'aquí a Barcelona.
Però després no se n'ha tornat a saber res.
Bé, Johnny Flynn no. Va patir una greu lesió de maluc. I doncs això tronca... Diuen que és el que ha troncat totalment totes les seves opcions de triomfar a la NBA, tot i que tampoc crec que fos un jugador massa...
No, deixa'm... Sí, digues, Arnau.
Que no, que jo veig similituds amb Chris Dunn, però bueno, millor no dic res i li donem una segona oportunitat.
El nostre pic per guanyar-ho des de Gears, em sembla, o no?
Sí, sí, un
sí,
dels.
Sí, sí. Un dels
nostres.
Un dels que no vam dir. Un dels que vam dir, i al final el Rookie of the Year segurament serà un dels que no vam analitzar, si malament no recordo, Dario Saric. Sí. Vam analitzar Joel Embiid, a Buddy Hield i a Chris Dunn.
O Joel Embiid.
Johnny Flynn, per cert, la primera temporada a l'NBA juga 81 partits, 13 punts, amb un 41% en tirs de camp, un 36% en triples, en 29 minuts. Vull dir, números mitjanament acceptables per un rookie, sobretot. Són bons.
Sí, sí, sí.
A partir d'allà va caure absolutament en picat la seva carrera. Doncs bé, això és tot el que teníem preparat en el programa d'avui, que una altra vegada l'hem tornat a fer de mode casero entre setmana perquè el pugueu escoltar abans del draft. Així que res, Aitor, Arnau, moltes gràcies i a gaudir d'aquest draft.
A vostè.
Molt bé, ens escoltem diumenge també.
Vinga, marxem. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Doncs això, nosaltres ho deixem aquí, com deia l'Arnau, ens escoltem aquest diumenge a partir de les 11 de la nit a Ona de Sants, abans aquest draft, la matinada, ja ho sabeu, de dijous a divendres, a partir de les 2. Que vagi molt bé, adeu-siau. I'm back where I belong. I never felt so strong, and I'm that bad. I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. You haven't lost a life before. Hey, this one's for you. Me, put your hands high. The dreams are filled. You're rocking with the best. I'll be on the show. I hear the tears of a clown.